A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I sí, home, sí, anem a parlar de pisos, anem a parlar d'habitatge, anem a parlar d'un dels principals problemes per a tantíssima gent. Anava a dir gent jove, però no, hi ha gent de totes les edats. I la veritat és que el tema de l'habitatge ha estat en primera línia aquests dies. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una promesa dient que es faran 50.000 pisos a Catalunya d'aquí fins al 2030. Doncs ja teníem nosaltres el Joan Carles Codina, ell és soci director d'Escoda i Codina Advocats, el nostre expert en capçalera del tema de vivenda, d'habitatges. Joan Carles, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Això, home, dit així, sona molt bé. Farem 50.000 pisos en els propers 6-7 anys, però la primera pregunta que et faig és, aquesta promesa del president de la Generalitat és possible?
Teòricament és possible. El que passa que a la pràctica és inviable. Ojalà m'equivoqui, però pensa que a Catalunya en l'última dècada s'han fet 1.230 pisos per any. Per tant, el repte és considerable.
Uau. 1.230 pisos a l'any, i ara es volen fer, doncs d'aquí al 2030 falten doncs 5 anys i escaig, es volen fer 50.000 pisos, és a dir, hauríem de fer uns 10.000 pisos a l'any.
Exacte, sí, perquè tot i que diu el senyor Illa d'aquí al 2030, aquí estem al mes d'octubre, o sigui que ja aquest 2024 no farem res. I jo el que us dic és que això ho veig bastant inviable a la pràctica per diverses raons, perquè aconseguir aquesta fita, que sobre el paper la podríem aconseguir, caldria tenir els recursos financers suficients, que anem a pensar que els tindrem, perquè en aquest anunci també s'ha dit que es dedicaran una inversió importantíssima, però després hi ha una sèrie de problemes estructurals que, tot i que hi hagi molta voluntat de solucionar-los, doncs també requereixen el seu temps abans de solucionar-los, que és la coordinació eficaç entre les administracions públiques i privades.
Ui.
Això és fonamental. A més, s'hauria de modificar la normativa de concessió de llicències, no? I dotar de més recursos econòmics, perquè de vegades des de l'administració ens estan explicant que el problema són les normes, però a vegades el problema no és la pròpia llei, sinó també que calen més recursos econòmics per contractar més personal perquè puguin fer més àgil les tramitacions. Caldria una execució eficient de tots els projectes, o sigui, que tot vagi molt bé, que no tinguem cap problema. I una cosa molt important que ningú no en parla, Quim, que és recursos humans especialitzats. És a dir, paletes, lampistes, arquitectes, enginyers. Hem de pensar que des del 2008, que va haver la gran crisi de la construcció, molt d'aquest personal va tindre que recol·locar-se en altres sectors i no han tornat. I ara ens estem trobant grans problemes per poder trobar industrials especialitzats per fer algunes tasques del tema de la construcció. Per tant, ho veig complicat.
Clar, en un món ideal on l'engranatge que es necessita per fer un pis n'és tot com la seda, potser seria possible, però per tot el que tu dius n'hi ha molts entrebancs que hem de solucionar. De fet, el mateix president Illa diu que actualment s'estan trigant 100 mesos, és a dir, algo més de 8 anys, entre que algú adquireix un terreny fins que es dona la clau del pis. Com és possible que es trigui tant?
Bueno, doncs hem de començar per la burocràcia complexa que n'hi ha. Els tràmits administratius, l'obtenció de llicències urbanístiques, és un procés molt llarg, molt complex. Per exemple, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut grans problemes per aquest tema, no? Després, la falta de coordinació àgil entre les diferents administracions, la local, l'autonòmica, la central, també provoca que, de vegades, per fer segons quins projectes, sigui bastant lent i de vegades sembla totalment impossible, no?, de fer, no? Després no hi ha sol. Hem de pensar que la nostra normativa urbanística és molt rígida i, aleshores, un cop hem localitzat el sòl per construir, perquè, clar, vull fer un matís, quan diem que no hi ha sòl, segur que algú que ens escolta ens pot dir, home, però si jo veig que tinc un solar aquí a prop d'on jo visc, o no sé quants solars he vist, o sigui, sòl, des d'un punt de vista físic, n'hi ha. El que passa que no és sòl apte per edificar-lo.
Clar.
Perquè sigui apte per edificar-lo, cal que passi per un procés urbanístic. I això té a veure amb els planejaments urbanístics. I això es pot allargar un any, dos anys, tres anys més. Clar, això fa que sigui enormement lent el poder, doncs, poder construir uns habitatges. I després sempre el mateix, la falta de coordinació entre els actors públics i privats, els problemes financers, perquè moltes vegades ara ens ha anunciat que destinant tants milers de milions a poder fer aquesta obra. Molt bé, això està anunciat, però això s'ha d'aprovar en els pressupostos de la Generalitat.
Pressupostos.
I un cop s'aproven, sí, un cop s'aproven els pressupostos, cal que els mateixos estiguin dotats econòmicament. Ja estem acostumats a que molt sovint ens anuncien mesures estrella, però que en canvi després els diners no arriben als ciutadans. Pensem, per exemple, en el famós bono econòmic que anava a donar, que hi ha molta gent que no l'ha rebut, o pensem en les famílies que necessiten una assistència, que també hi havia una dotació pressupostària, però que els diners no els han arribat, perquè no hi són.
No m'estaràs dient, Joan Carles, que a vegades els polítics diuen coses per sortir als titulars i després no es compleixen. No m'estaràs dient això.
Jo no em vull posar en aquesta tessitura. Però sí que és veritat de que la voluntat hi és i l'anunci ha sigut fantàstic, perquè pensa que tenim 90.000 sol·licituds a Catalunya d'habitatge públic,
wow,
d'habitatge de protecció oficial, sense resoldre. I hem parlat moltes vegades, Quim, en aquest programa, del problema d'habitatge fa anys que ho anem dient, no? I jo me'n recordo, te n'aves tu, quan a Barcelona s'anunciava no sé quants habitatges farien que no s'han fet tots aquests habitatges.
Escolta'm, posem-nos en el millor dels casos, va, siguem optimistes. Imaginem que sí, que això tira endavant, que això soluciona, que es redueix la burocràcia, que es troba el personal, que ens posem el món privat i públic d'acord i que d'aquí 5-6 anys n'hi ha 50.000 pisos més a Catalunya. Això solventaria el problema de l'habitatge d'una vegada per totes o encara ens quedem curts?
No, ens quedaríem curts, però estaríem en el camí. Estaríem en el camí.
Uh-huh.
Estaríem en el camí, però aquesta fita que dius també la veig complicada, perquè estem parlant 5 vegades més de lo que hem sigut capaços de crear en els últims 10 anys. No? Jo sé que hi ha la intenció de reduir aquests plaços. Ja és una cosa important que des de l'administració siguin conscients que el procés són massa llargs. No? Mm-hmm. Però clar, per escurçar-los, pues, l'Illa em sembla que em parlava d'una llicència bàsica que et permetria començar a construir sense que s'haguessin completat tots els tràmits. No? I bueno, pues això està molt bé. Però clar, cal simplificar els tràmits administratius. Això també sé que volen fer-ho, però això vol dir modificar la llei.
Sí.
És a dir, tindrem temps de fer-ho això. O sigui, si volem fabricar 10.000 pisos a l'any, totes aquestes mesures les hauríem de poder fer en mesos. És inviable. Tu no canvies una llei en mesos.
I tant. Joan Carles, ens queda un minut, però vull que em comentis també què et sembla una altra mesura d'aquestes estrella, que en aquest cas ve de la mà del president del govern, de Pedro Sánchez, que ha dit que vol crear un bonus social de 200 euros per ajudar a gent que vol llogar. Com ho veus, això? Ho veus viable? De fet, des dels mateixos socis de govern de Sumar ja l'han criticat.
Bueno, el critiquen perquè consideren que això supujarà el preu, però a les zones que ja són de preu limitat no el pujarà, perquè hi ha zones que ja tenim el preu limitat. El que passa és que aquesta mesura torna a ser per mi un brindis al sol, és a dir, no solucionarà el problema bàsicament perquè no ataca el fons del problema. I el fons del problema és que hi ha una oferta molt reduïda de pisos de lloguer. Per tant, si volem realment que s'abarateixi el preu, el que hem d'omplir el mercat de pisos en lloguer. I això com es fa? Es pot fer de dues maneres. Una, construint nous pisos, i això és un procés més llarg, però també es pot fer animant els propietaris que tenen pisos tancats a que els posin en lloguer. I animar-los no és amenaçar-los amb sancions, perquè ja s'ha vist que hi ha possibles sancions, però els propietaris prefereixen assumir aquest risc que no pas assumir el risc de quedar-se sense pis. Per animar-los és, anem a dotar la justícia, l'administració de justícia, de recursos suficients, perquè si hi ha un arrendatari que no paga, doncs en 3 mesos pugui recuperar el pis. Perquè hem de pensar que la majoria dels propietaris de Catalunya són petits propietaris que compten amb aquestes rentes per complementar la seva renta vital,
clar,
la seva renta de viure. Per tant, 3 mesos al carrer, avals públics. Hi ha molts joves que més que un bono de 200 euros deien un aval públic que vagin amb un propietari i que el propietari sàpiga que si aquella persona es queda sense feina, té una situació complicada i no pot pagar, l'administració pot cobrir amb un aval, evidentment, amb els límits que sigui, s'hauria d'estudiar, però això són coses molt senzilletes que animarien a que ara mateix el parc immobiliari que tenim totalment tancat es s'obri.
Doncs nosaltres no volem posar aigua al vi, però el que sí volem és doncs, jutjar l'actualitat tal i com és, amb tots els seus ets i uts, i per això volem demanar-li l'opinió al Joan Carles Codina, soci director d'Escoda i Codina Advocats, el nostre expert de capçalera en temes immobiliaris. Escolta, desitgem-li al president de la Generalitat tota la sort del món amb aquesta iniciativa, que tant de bo vagi cap endavant, tot i que totes les pedres al camí que ja ens has detallat. Joan Carles, escolta, moltes gràcies per estar de nou al Duros a 4 pessetes.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.